mesos i que pretén combatre la precarietat laboral i evitar que els treballadors facin hores extra sense cobrar-les. A partir d'ara, totes les empreses estan obligades per llei a controlar l'horari d'inici i final de jornada laboral de tots els seus treballadors i guardar els registres durant 4 anys. Es tracta d'una mesura aprovada pel govern de Sánchez via Real Decret i que establia un termini de 2 mesos d'adaptació a la normativa, un termini que es va acabar ahir. Més qüestions. El riu Llobregat ha acollit recentment una prova pilot que podria posar-se en pràctica al delta de l'Ebre per tal d'evitar l'impacte ambiental de les preses i fer majors aportacions de sediments al propi delta de l'Ebre. Ens ho amplien des de Ràdio Delta, Lluïsa Bartomeu.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha exigit al Ministeri de Medi Ambient un pla de gestió dels sediments al riu Ebre després de realitzar ahir una prova pilot al riu Llobregat per tal de mobilitzar 100 tones de sediments atrapats als pantans de Baells i Cers. Des de la que recorden que la manca de sediments als rius és un problema greu i que Catalunya afecta especialment al delta de l'Ebre. En aquest cas, però, és el Ministeri, a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, qui ha d'actuar. En la prova pilot del riu Llobregat va participar també l'IRTA, que investiga mesures de mitigació del canvi climàtic al delta de l'Ebre, entre elles la mobilització de sediments dels pantans de Riba-roja i Mequinensa. Recordem que com a mínim un cop l'any, l'ACA du a terme cabals generadors als rius que tenen preses i embassaments, és a dir, fan augmentar el cabal del riu per tal d'aportar beneficis mediambientals com reperfilar la llera del riu i millorar la qualitat dels hàbitats dels peixos. Fins ara aquests cabals generadors es deixaven anar sense sediments, fet que comporta algunes complicacions, ja que l'aigua baixa neta i erosiona els trams de riu aigües avall. La prova pilot de l'ACA ha consistit en injectar sediments riu avall.
Gràcies, Lluïsa Bartomeu. I pel que fa a cultura, l'autora tarragonina Tecla Martorell ha presentat a la Salva del Camp Memòria de les Oblidades, una obra dramatúrgica que recull els testimonis reals de 4 dones que van ser empresonades i afusellades al convent de les Oblates de Tarragona, convertit durant la Segona Guerra Civil en un centre penitenciari. Més detalls, en aquest cas, des de ràdio, la Sau Mellado. Bon dia.
Bon dia. El llibre es fonamenta principalment en la documentació facilitada pels historiadors del Fòrum de Tarragona per la Memòria, a través de la cessió de les seves fitxes d'ingrés a la presó. L'autora de l'obra dona veu a 4 protagonistes d'una història que acaba en tots els casos en tragèdia. 4 dones de diferents classes socials i rerefons que conformen una petita massa coral que vol visibilitzar una realitat que sempre ha quedat en segon pla. Ens ho explica Tecla Martorell.
Em sento una mica en deute, no?, amb tot això i a la vegada també estafada, no?, perquè respon a una època molt fosca de la que no se n'ha parlat, que han acabat amb una mena de transició que ara tots hem vist el que ha estat veritablement, no? Doncs home, se'ns ha tapat una part d'història que crec que s'havia de saber bàsicament per no repetir-ho, no?
Martorell ha estat convidada pel col·lectiu 25 d'abril, inclosa dins el cicle de conferències que l'entitat porta a terme per tal de reivindicar el paper dels vençuts durant la Guerra Civil.
Gràcies, Antonio Mellado, des de Ràdio La Salva, per aquesta crònica amb la qual acabem aquest butlletí horari de les 11 del matí de Notícies en Xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
Quan vols estar informat.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Són les 11 i 5 minuts d'un dilluns assolellat, fresc i passat per la tramuntana. Dilluns ha sortit després del primer cap de setmana de campanya electoral i amb candidats fent actes a tort i a dret, amb presentacions i més presentacions, i amb cartells que també han voleiat, i és que hem vist més d'una banderola, més d'un cartell desenganxat o afluixat dels fanals on estava enganxat, i amb una alçada, com a mínim amb una alçada diferent de la que inicialment s'havia previst. Queden dies, queda tant com dues setmanes pràcticament senceres de campanya perquè pugueu fer-vos-en una bona idea. Amb lectura positiva i propositiva d'allò que proposa uns i altres i allò que s'adigui més a les vostres preferències. Si fem seguidisme d'aquelles campanyes mítiques, n'hi havia una de detergent que deia busqui, compari i si troba o si encuentra, si troba alguna cosa millor, doncs compri-la. No es tracta de comprar res, però sí d'escoltar propostes i de recolzar les que s'adiguin més als vostres ideals, als vostres objectius. En tot cas, des de Ràdio L'Escala, també des de Canal 10 Empordà, intentem posar-hi el nostre granet de sorra i avui seguim amb la ronda d'entrevistes de campanya. Estem entrevistant els caps de llista. Avui passaran per les nostres instal·lacions el candidat de la CUP, Joan Sentís, i el candidat de nosaltres, Joan Vall-Llosera. Va de Joans, avui. En tenim tants com a 13. Dilluns 13 del mes de maig. Repassem tot seguit la meteo, un resum de premsa, farem el santoral i seccions fixes de cada dilluns, com l'un per un amb Montse Hidalgo o l'altre esport amb Eli Jiménez. Anem a veure què diu en Sergi. Què hi diu en Sergi Corral en respecte a la meteo per a aquest principi de setmana. Dilluns 13, cel absolutament serè tot el dia, amb una jornada sense núvols, ambient molt net i bona visibilitat. Bufarà tramuntana que anirà amainant. Si de matinada era de força 5-7, al matí serà de força 4-6 i a la tarda vespre quedarà tramuntaneta, escassament de 3, força 3-4. A la mar, forta maró de matinada, baixant a maró a partir de mig matí, tràgol de gregal de metre i mig, baixant a un metre d'alçada. Ja de cara a demà dimarts, cel serà tot el dia, no veurem ni un sol núvol, seguirà la bona visibilitat, però a primera hora més humitat. Continuarà bufant tramuntaneta, molt fluixa, això sí, a primera hora de la matinada, calmant ràpidament. A migdia dominarà la marinada fluixa de llevant a xaloc, força 2-4. I el mar marejol de matinada, baixant a arrissada la resta del dia. Amb aquest context meteorològic obrim portades, en repassem què hi diu la premsa la jornada d'avui. Farem una ullada als diaris d'àmbit territorial, el Punt i Diari de Girona. Repassarem també els d'àmbit nacional, Periòdico, La Vanguardia i Diari Ara. I a 100 dilluns hi posarem també o repassarem el titular central dels diaris esportius, avui amb no massa bones notícies. Vinga, doncs, encarem aquest resum de premsa. I això que dèiem dels esports, doncs va, que és el primer titular, va per aquí. Montilivi plora el descens després de la derrota d'ahir. Només un impossible en l'última jornada evitaria el retorn a segona. Això és el que diu Diari de Girona. La mateixa notícia al diari El Punt és llegida amb "Ja només queda el miracle". És que el Girona ahir va perdre 1-2 a casa contra el Llevant i posa ja un peu i mig i part de l'altre mig a segona. Notícies d'àmbit general. A Diari de Girona, les mares d'un de cada tres infants nascuts a les comarques gironines tenen més de 35 anys. El 2007 suposaven el 18,7% dels parts totals i el 2017 ja eren el 33,7%. Pràcticament s'ha doblat del 18,7 al 33,7. Un recurs ha paralitzat un any i mig la renovació de l'enllumenat de Ripoll. Treball i Consum mantenen l'alça a Girona, mantenen a l'alça a Girona la recaptació tributària. Mor d'un atac de cor un participant en una cursa de muntanya a Santa Coloma. I l'intent de retirar unes estelades a Verges genera una baralla. Activitats del cap de setmana, si ens centrem en capital, a Girona, el primer diumenge de temps de flors omple Girona. Tot això ho llegíem de la portada de Diari de Girona. El Punt: intentaran governar al marge de Catalunya. Seria un extracte de l'entrevista que publica El Punt avui a Oriol Junqueras, cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions europees del 26M. Del 26 de maig, s'entén, esclar. Eleccions municipals. Vull que Lleida sigui la segona capital de Catalunya, diu Fèlix Larrosa, cap de llista del PSC a l'alcaldia de Lleida. En l'àmbit gironí, els candidats fantasma persisteixen a les llistes gironines. PSC, PP i Ciutadans omplen amb gent de fora. Comarques gironines, multitudinari diumenge de temps de flors. Els projectes i espais originals de l'exposició tornen a atraure una multitud a Girona. Saltem als diaris d'àmbit nacional, La Vanguardia, El Periódico i el diari Ara. La Vanguardia: la campanya posa a prova l'aliança entre Junts per Cat i Esquerra Republicana. Intercanvi de retrets entre candidats a Barcelona i entre consellers. Els partits admeten que les tensions poden afectar el govern. Els concentren els esforços a influir sobre els votants dubtosos i indecisos. Maragall i Colau encapçalant amb una diferència mínima la llista de preferits per ser el pròxim alcalde, segons l'enquesta de La Vanguardia. D'altra banda, en l'àmbit internacional, Macron rebutja un candidat principal a les europees. Els governs s'oposen a la idea que el president de la Comissió Europea sigui el més votat. Estats Units i la Xina: guerra comercial destructiva. Els mercats borsaris s'afegeixen a la llista de víctimes. Europa redueix l'ús del coure perquè és altament tòxic. I Berlín, que celebra el 70è aniversari de la fi del bloqueig soviètic. La foto central de portada pel guanyador del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. Hamilton regna a Montmeló. Va imposar per tercer any consecutiu el circuit i allarga la ratxa de Mercedes, que ha aconseguit 5 de les últimes 6 victòries. De La Vanguardia, El Periódico, El Periódico de Catalunya: la Barcelona de Colau a revàlida. L'alcaldessa demana un segon mandat per completar el seu projecte de ciutat. Els Comuns i Esquerra Republicana empaten els sondejos, segons El Periódico. La pressió dels Mossos i els jutges fa fora els lladres de l'AP7. Els robatoris s'han reduït a la meitat en una dècada. I el gruix de la informació és l'esportiva, l'altra meitat de portada. Guardiola, rei de la Premier. El Manchester City goleja el Brighton i guanya la Lliga anglesa en un espectacular a pols amb el Liverpool, mentre el Barça guanya amb xiulets a Coutinho i el Girona es condemna. I a Montmeló, Hamilton i Bottas et donen un altre doblet a Mercedes. Ens centrem en el diari Ara per completar aquest repàs de la premsa del dia. Colau, centre dels atacs en el debat d'alcaldables. Obrim aquesta portada on hi veurem també on ens hi trobarem, si som a temps d'aconseguir-la, perquè de vegades la velocitat de les connexions és la que és. Ho fem, ho aconseguim, sí. Colau, centre dels atacs en el debat d'alcaldables. Maragall busca el cos a cos amb l'alcaldessa, però no descarta pactar-hi. Mentre Collboni i Valls coincideixen en la crítica a l'independentisme. Per què la justícia no s'atreveix amb Esperanza Aguirre? És l'interrogant que posa Ernesto Ekaizer en l'article d'avui al diari Ara. I en futbol, només un miracle pot salvar el Girona. Guardiola guanya la seva segona Premier i el Camp Nou s'acomiada amb victòria. Un quart de 12, les 11 i 15 minuts. Això és Ràdio L'Escala i esteu escoltant el Més Calent a l'Aigüera. D'un dilluns 13 del mes de maig, avui Mare de Déu del Roser de Fàtima. Avui també Sant Pere Regalat Franciscà. Avui celebren el seu aniversari l'actor Ferran Renyer, en fa 59, conegut per 1.000 papers fets en sèries televisives, en teatre. Hi ha qui li recorda amb especial carinyo el paper que va fer del Màquina Baja ara fa ja unes dècades. La interpretació, l'adaptació al teatre d'aquell personatge de còmic que va fer les seves aventures i desventures en el jueves. El Màquina Baja, un personatge dibuixat per Ibà. Ferran Renyer, doncs 59 anys, com també és l'aniversari del futbolista Yaya Touré, 36 anys, o de Marisa Abad, 72. Avui fa un any que a l'informatiu de Ràdio L'Escala anunciàvem o dèiem o repassàvem notícies com aquesta. Avui fa just un any, dèiem, el càmping Guilla Mateua de l'Escala denuncia que des que va allotjar agents dels cossos de seguretat estatal per l'1 d'octubre ha estat víctima d'atacs i amenaces per part de persones properes als CDRs. I avui fa 5 anys, en dèiem, aquest any, dèiem el 2014, 13 de maig, dèiem, aquest any la Generalitat podria pagar a l'Escala un milió dels 3 milions d'euros que li deu en concepte d'ajut del Pla de Barris, ja que el pressupost d'aquest any del govern català destina una partida a saldar aquest deute que té amb l'Escala i amb molts altres municipis. Aquests són dades d'una jornada com la d'avui. Per cert, sabies que la llama és un camèlid característic del nord d'Argentina, Perú i Xile i altres països andins? Sabies que és tan característic que fins i tot ha estat inclosa en l'escut d'armes de Bolívia? Curiositats com aquestes per engegar una jornada que engega setmana. I ho acompanyarem, o ho maridarem amb una mica de música de l'últim disc d'Andrés Calamaro, la cançó Tránsito Lento.
Llegar, pero no aprendí a esperar. El viento no sabe. llegar y esperar para volar y esperar llegar para encontrar un nuevo amor.
Tránsito lento és el títol d'aquest tema d'Andrés Calamaro, que ens acompanya a camí de 11:45 a la sintonia de Ràdio L'Escala. Com cada dilluns, obrim una entrevista a la secció Un per Un, entrevista de Montse Hidalgo a un personatge anònim o no tan anònim sobre la seva feina, la seva tasca, els seus objectius personals o col·lectius. Avui, la protagonista és Marta Gràcia Pons, que ens presenta la seva segona novel·la, El olor de los días felices.
Continguts. Un per un, amb Montse Hidalgo.
L'Anna va ser abandonada a la Casa de la Misericòrdia després de néixer, una nena orfa que el 1928 somia amb el món de les pel·lícules i que acaba sent pionera en el món de la publicitat. Aquesta és la trama de El olor de los días felices, la segona novel·la d'aquesta terrasenca de naixement i resident a Rubí, al Vallès Occidental, nascuda fa 30 anys i que es dedica a la docència i també a l'escriptura. Marta Gràcia Pons, què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Una novel·la que li dona la protagonista, a l'Anna, tota la força per aconseguir allò que vol i allò que s'ha de guanyar perquè per no tenir família, clar.
Clar, l'Anna ha crescut tota la seva vida a la Casa de la Misericòrdia, que és un orfenat de Barcelona, i de cop i volta doncs, ha de prendre una decisió si continuar a la Casa de la Misericòrdia o treballar pel servei domèstic o començar una nova vida. Ella, encara que no té diners, ha tingut una educació religiosa, sí que li agrada molt llegir les revistes d'aquella època com La Blanco y Negro, li agrada veure els anuncis que apareixen les grans actrius de Hollywood anunciant els millors productes cosmètics, no? I llavors ella doncs vol viure la vida dels anys 20, no? Aquesta vida moderna del Charleston, de sortir de nit, escoltar el jazz, no? I bueno, a més, com ja hem dit, doncs és òrfana, no té família i per casualitat, no, veu una fotografia d'una dona que s'assembla molt a ella i decideix doncs seguir investigar una mica sobre els seus orígens.
L'Anna que escolta per primera vegada la ràdio, una cosa que no sí. Podia fer tothom.
No, perquè clar, en aquella època era caríssim tenir un aparell de ràdio. I quan comença a treballar en una drogueria, doncs, que és una drogueria que els hi va molt bé, no? Tenen un aparell i llavors per primera vegada escolta... De fet, estava escoltant una retransmissió dels esports de futbol i a ella li donava igual, no? Però el fet de poder escoltar una persona, no?, a través de la ràdio, doncs li va semblar un fet, bueno... Estava al·lucinant.
Una dona que ens portarà a una altra època, a la Barcelona oberta, a la Barcelona de les biblioteques de Francesca Bonmasón, on les dones començaven a tenir molt més poder del que nosaltres podem imaginar per l'època que vivien.
Clar, pensa que després de la Primera Guerra Mundial, sobretot als Estats Units, quan els homes van anar a lluitar la guerra, les dones van començar a treballar i es van donar compte, no, de que podien fer el mateix treball que els homes. Allà va començar a desenvolupar-se la consciència feminista, de dir, doncs, si podem fer el mateix treball que els homes, també podem votar i també podem tenir els nostres drets. Sí que és veritat que Espanya va trigar una mica més, perquè aquí la indústria es va desenvolupar més tard i llavors aquests moviments feministes no van ser tan importants com a la resta d'Europa o Amèrica. Però és veritat que a Barcelona o a Madrid, a les grans capitals, sí que hi va haver un important procés de feminisme i clar, ens trobem en aquesta etapa, no? Que tota la influència americana, a través d'aquestes revistes, a través del cinema, a través del maquillatge, no? I d'aquestes dones que es pintaven els llavis de vermell, i la música, sobretot, també, doncs, van ser elements determinants a l'hora de desenvolupar aquest moviment feminista.
Que ha quedat una mica sepultat pel que després va ser la Guerra Civil Espanyola, la repressió...
Clar, el problema és que, fixa't, en els anys 30 podíem dir que hi havia més feminisme que després, no? Amb la Guerra Civil i el franquisme, que va començar més el conservadorisme, les tradicions, l'església tenia molt de pes, i clar, sí que hi ha un canvi bastant, bastant important entre una etapa i l'altra.
La novel·la que comença a Barcelona, però que es va movent.
Sí, es va movent perquè, com ja hem dit, que ella comença a investigar els seus orígens, doncs anirà seguint aquesta línia que comença a Barcelona i després en va a Madrid, i també arribarà a l'exòtica Filipines, que va ser una colònia espanyola i, per tant, sí que hi havia la petjada espanyola, encara estava allà, i fins i tot parlen el tagalog, que és un idioma que comparteix moltes paraules amb el castellà. Mesa, vaso, conductor són paraules que del tagalog, que són pràcticament iguals, no, iguals que el castellà, així que, bueno, sí que és veritat que anirà fent un recorregut per diverses ciutats.
La història de l'Anna, aquesta història de l'olor de los días felices, és pura ficció? S'ha basat en algú? Com ha estat el procés de creació d'aquesta novel·la?
Doncs, com està basada sobretot en la publicitat, perquè és un tema que a mi moltíssim, que vaig començar a investigar... Jo, a mi m'agrada molt Mad Men, no sé si heu vist aquesta sèrie, però és una sèrie que parla de les campanyes publicitàries dels anys 50 als Estats Units, i vaig pensar, i com va començar aquí la publicitat? I hi havia un home que es diu Pedro Prat Caballí, bueno, es deia, que va ser una mica el pare de la publicitat aquí a Espanya, perquè escrivia assajos, manuals sobre publicitat, i ell deia que la publicitat era una ciència i que s'havia d'investigar com a tal. Hi havia campanyes, s'havia de fer campanyes, s'havia de ser creatiu per poder convèncer el públic, no? I llavors em vaig passar una mica en aquesta figura que és real, i de fet hi ha un personatge a la novel·la que s'adaptarà a aquest personatge, o sigui, aquesta persona. I bueno, després sí que és veritat que els protagonistes, com l'Anna, sí que és ficció, però tot està basat perquè aquest home va començar a incorporar la dona a les seves agències publicitàries. Ell deia que la dona era l'aliada del consumisme i que tenia més temps lliure que l'home, i per tant tots aquests anuncis que veia en les revistes i en els cartells publicitaris, doncs l'influenciava més i podia influenciar, per tant, a la seva família per poder comprar el producte més necessari. O sigui que sí que hi ha una base real a la novel·la.
Doncs, arribats a aquest punt, li demanarem, com a totes les persones que passen per aquest espai, que, sisplau, obri el seu llibre, obri les pàgines de L'olor de los días felices i triï un petit fragment per compartir la lectura amb nosaltres.
Cargada con la maleta y sofocada por el calor, cogió el tranvía en la parada de la Boquería, en dirección a Drasanas. En el interior, las mujeres, con los cestos de mimbre llenos de verduras y comestibles, se atusaban el pelo revuelto por el aire de la ventana, mientras observaban las paradas de pájaros coloridos y cantarines que esperaban ser vendidos en la rambla. Los hombres, sin embargo, fumaban y leían el periódico sin prestar atención a las calles por las que habían transitado poetas, arquitectos, sabios y políticos, y que ahora llevaban sus nombres. Aunque había pasado por aquellas calles decenas de veces, Ana seguía emocionándose por los sucesos, recuerdos e historias singulares que guardaban esos lugares y que contribuían a crear el espíritu y el alma de los habitantes de aquella ciudad.
Aquesta és la seva segona novel·la.
Sí.
I tornes, perquè la primera experiència, que va ser Agujas de Papel va ser prou bona. Com ha estat aquest procés entre una i l'altra?
Bueno, la primera novel·la, clar, va ser una mica la prova de foc, no? Perquè, clar, jo abans sí que escrivia, però mai havia estat publicada a nivell nacional, amb una editorial de prestigi, i la primera, bueno, sempre vas amb més pors, no?, de si li agradarà a la gent o no. Sí que és un tema totalment diferent, encara que comparteixen coses com, per exemple, la visió feminista, però sí que la primera va ser a finals del segle XIX, i aquesta doncs, és als anys 20 del segle XX. I amb aquesta nova, doncs, bueno, potser és més autèntica en relació en què he expressat més el que jo desitjava llegir en una novel·la, i, bueno, amb més confiança, no?, i amb més ambició, i sobretot perquè un escriptor no para mai d'aprendre, i la primera, doncs, s'aprèn moltíssim a l'hora d'escriure, i també a la segona, doncs, pots ampliar una mica més en profunditat l'argument, les trames, els personatges, o sigui, que és un procés d'aprenentatge.
Ara deia aprendre una persona que es dedica a la docència. Vostè combina la docència i l'escriptura. Com s'ho fa?
Doncs mira, jo tinc un centre d'estudis en el que faig reforç escolar, ajudo els nois des de primària, batxillerat, amb les assignatures i amb els mètodes d'aprenentatge, tècniques d'estudi. Pues mira, jo pels matins, quan tinc més temps lliure, doncs intento escriure i anar al treball, als migdies també, per les tardes sí que ja ho tinc molt complet, allà és quan tenim més feina. I sempre que puc, intento escriure perquè és la meva passió, m'agrada moltíssim i no m'importa dedicar-me a això, encara que vulgui descansar a vegades, però més que res perquè la documentació és el procés més feixut, perquè és el 80% del treball a l'hora d'escriure una novel·la, sobretot històrica, però és la meva passió i per tant ho faig amb molt de gust.
Doncs esperarem noves propostes. De moment ens quedem amb aquesta, El olor de los días felices. Marta Gracia Pons, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a tu.
Un per un.
El olor de los días felices és la novel·la de Marta Gracia Pons, que entra Hidalgo a l'un per un d'avui. Posem una mica més de música ara, Alejandro Sanz, amb Nicky Jam i el Back in the Horizon.
Oye, Alejandro.
Dime, Nicky.
No hay nada maldito que regalar a la casita, ¿eh?
De nuevo en casa. Loco por llegar a casa, muy feliz en mi casa.
Yo estuve esperando que tú volvieras. Ya llegas a casa, hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta. Sé que cuesta, sé que quieres. Cuando yo llegue ya me deja puesta la mesa y me arropa un poquito y me deja la papucha debajo de los hijos. Back in the city, back in the city,
back in the city.
Y veo a mi gente back in the city,
back in the city,
back in the city. No quiero lamento, back in the city. Yo viajo por el mundo entero, cantando mis canciones tiempo. Pero cuando vuelvo a mi ciudad, con mi gente yo muero, muero. Es que te cuentas que tú quieres. Cuando yo llegue ya me deja puesta la mesa y me arropa un poquito y me deja la babucha debajo del hocico. Back in the city, back in the city.
Faltar. Siempre que ando viajando, eso es lo más que puedo extrañar. Buscando a todos mis amigos porque juntos la vamos a montar.
Cuando yo estoy aquí no falta nada, back in the city.
Mira, Alejandro, y ya llegamos a casa.
cabeza. Esto es un ratito nomás, pero nada como estar en casa.
El més calent a l'aigüera, després d'escoltar Alejandro Sanz i Nicky Jam amb Back in the City, hi posem una mica d'esport. Eli Jiménez ens acompanya amb l'altre esport avui, dedicat a conèixer el tai chi de la mà del practicant i tècnic Enrique Parras.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, seguint pel camí de les arts marcials, descobrim el tai chi. El tai chi és l'abreviació del terme tai chi chuan. Que tai chi és el nom del símbol que representa la polaritat en l'equilibri de les energies supremes, és a dir, el yin i el yang, i chuan vol dir de puny i, per extensió, boxa. Així podem traduir el tai chi com la boxa de les energies supremes. Al llarg del temps, el poble xinès ha anat desenvolupant diversos mètodes de combat i, al igual que altres estils de kung fu, el tai chi es va crear adaptant aquests sistemes de lluita ancestrals. L'origen del tai chi ens porta milers d'anys enrere, ja que documents històrics ens expliquen que a finals de la dinastia Ming, Chen Wang Ting va desenvolupar un nou sistema, el tai chi original, influenciat per un tractament de boxa del general Qi Jinjuang, conegut com la font de la pràctica marcial. En els seus orígens, l'orientació del tai chi era principalment de caire marcial, però amb el pas del temps ha passat a ser una pràctica esportiva orientada sobretot a tenir cura de la salut. En l'antiguitat, el tai chi només es practicava en clans familiars, però actualment aquesta art marcial és una disciplina que practiquen milers de persones arreu del món, moltes d'elles en parcs, però també ha augmentat considerablement el nombre de practicants en centres esportius i socioculturals. El tai chi és una de les branques més antigues de les arts marcials xineses i actualment es caracteritza per seqüències de moviments o formes anomenades tao lu. Generalment són moviments lents i suaus coordinats amb la respiració i amb la intenció de restablir potencial energia interna. En competició esportiva es contemplen dues modalitats: la competició de formes, que es diu tao lu, amb o sense armes, i també la competició de tui shou, amb empenta de mans, amb diferents modalitats. I avui, per ampliar els coneixements sobre el tai chi, hem parlat amb el practicant i també tècnic Enrique Parras. El tai chi, tal com ens ha comentat l'Enrique, és un art marcial per a tothom.
Mira, jo he tingut alumnes de tot tipus. I com tu dius, o sigui, pot ser des de nens petits fins a l'edat que tu vulguis, eh? Imagina't el que tu vulguis. Fins i tot he tingut alumnes en cadira de rodes i alumnes que tenien problemes, com un grupet d'alumnes que eren autistes, i els hi va molt bé.
A banda de destinar-se a un gran ventall de públic, és a més una filosofia de vida.
Està molt vinculada a la filosofia xinesa, taoista i budista. El que sí que és veritat és, bueno, allò que t'he comentat abans, no? Que hi ha... Bueno, el tai chi és un art marcial. És un art marcial xinès. Antigament era un art marcial i com a tal, doncs, era per practicar i per lluitar, no? Per lluitar als combats. el que passa és que a través del temps, bueno, se n'ha adonat de que anava molt bé per mantenir la salut i per recuperar la salut. Mm-hmm. I principalment la gran majoria de gent que practica el tai chi, doncs el practica per això, per mantenir la salut i per trobar-se bé. Mm-hmm. Sí que és veritat que mica en mica també va sortint gent i jove i no tan jove que també volen competir, fer competició.
Aprofitant que l'Enrique ens ha citat les competicions del tai chi, hem aprofitat per preguntar-li com són.
Doncs mira, bàsicament es poden dividir en dues parts, no? La primera seria de fer formes, com si... perquè m'entenguis una miqueta, en el karate fan kates, no? Uh-huh. Doncs en el tai chi serien formes que s'anomenen taolu i poden ser persones, o sigui, una persona només, o en grup, o amb armes, també. Uh-huh. I després hi hauria el que és l'empenta de mans, que seria la part de lluita, no? Diguéssim. Però és una lluita que no és una lluita com ens podríem imaginar, de cops i tot això. L'únic que hi ha, la intenció principal és desequilibrar el contrari. Això es pot fer a peu fixe o en moviment. I l'únic així una miqueta més fort que podria tenir és alguna escombrada, alguna projecció i sobretot, bàsicament, el que són empentes, mm-hmm, per desequilibrar el contrari. Però amb molta noblesa, o sigui, no hi ha cap intenció dolenta, diguéssim.
Però quin és l'estat de Catalunya? Per dir-ho d'alguna manera, gaudeix de bona salut?
Gaudeix de bona salut en l'àmbit de gent que practica. Sí que és veritat de que esportivament, està una miqueta disgregat. De manera que oficialment, en llicències federatives oficials, hi ha molt poqueta gent. Mm-hmm. Però sí que és veritat que a través d'associacions i clubs que treballen pel seu compte, i ara hi ha més gent.
I si el comparem amb la resta d'Espanya o fins i tot a nivell mundial?
Aviam, si comparem Catalunya amb la resta d'Espanya, és molt semblant, no? Mm-hmm. Els practicants, la gran majoria de practicants, no estan federats. No estan oficialment reconeguts. Per què? Perquè hi ha molta gent que només vol fer tai chi per mantenir la salut, per trobar-se bé, i no volen fer competició. Bàsicament, aquesta és una de les traves perquè la gent no estigui oficialment reconeguda. I a nivell d'arreu del món o d'Europa, doncs ens podem trobar de tot una mica. Gent que sí que està molt involucrada als tipus de competició que hi ha i gent que només vol practicar tai chi per trobar-se bé.
Com cada setmana, avui també hem volgut preguntar-li al nostre convidat pels seus inicis en aquesta disciplina.
Jo portava un parell d'anys fent kung fu, que encara segueixo, quan portava un parell d'anys fent kung fu, el meu mestre de kung fu va portar un mestre xinès, que era un gran mestre, és un gran mestre de tai chi, i vaig començar amb ell i després, he continuat aprenent.
Des d'aleshores fins ara, com ha estat l'experiència personal de l'Enrique al tai chi?
La meva experiència, doncs mira, jo sempre dic que mentre m'aguantin les cames jo continuaré fent kung fu, però el que sí que és realitat és que pot ser que quan sigui una miqueta més gran no pugui continuar fent tot el kung fu que faig ara, no? Però el que sí que és realitat que continuaré fent tai chi. El tai chi el podré fer, jo penso, tota la vida.
Si parlem de referents, quins clubs catalans estarien al capdavant?
Mira, esportivament tenim l'associació TAMO, uh-huh, i també el centre CETAI de Barcelona. Podrien ser dos dels referents d'aquí a Catalunya.
I avui ens acomiadem amb les paraules del nostre convidat que convida tothom a descobrir el tai chi. Ens retrobem la setmana vinent.
Animar a la gent a que practiquin i que provin, que intentin fer una petita recerca per trobar un mestre encara lluny, perquè desgraciadament hi ha molt d'intrusisme, igual que en totes les disciplines esportives, no? Però això, o sigui, intentar buscar un mestre que sigui un mestre de veritat, perquè si no es poden, bueno, poden agafar una impressió diferent, no? Jo he tingut alumnes que venien d'altres puestos i deien, ah, no, jo no vull fer tai chi perquè ja ho he provat i no em va agradar, no? I després, bueno, van provar amb mi i van dir, ostres, és totalment diferent, no? Per això que depèn molt del professor o del centre on vagis a fer... Però bueno, jo suposo que això és com qualsevol altra disciplina esportiva, no? També, bueno, és molt important el centre i el professorat que trobis.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré. Ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagar. De suerte, yo no sé si tu ausencia me mate.
T'anima a seguir constant, que estima el camí, que és el més important. Aixeca't en l'aire, rema encara que es faci fosc. Cau i aixeca't en l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluites. Lluita, saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu, sempre ets a temps de reaccionar. Que no para de pujar, t'està demanant. Sents l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. Sents l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. Sents l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant.
Sento repicar campanes al compàs del so dels coets que van petant. Los carrers del poble s'engalanen, l'aire que es respira és lo d'una festa gran.
Bye.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
And I came on with a couple of chords and I played for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains and I throw in a hand grenade and tell you how it is I really feel for you, I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again, and I can't keep it to myself, can't spell it any better, L-O-V-E forever. I hope you'll know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said or if the whole world knows what's in my head. We chased the sun till it got away on a bicycle that your daddy made but not made for two. Then we sat out on your rocking chair, you with a flower in your hair that I found for you. But then Monday always comes around and it's sad cause I can't see you now. I want you to know you're always in my head. I'm sending posts.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu...